Cope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, aquí al Bisbat de Tortosa i acompanyats per Poli Hernández, aquí al control. I aquí dic que comencem, iniciem aquesta nova singladura, en aquest cas, en aquest ja final de temps litúrgic, podem dir. Perquè certament de que estem a punt d'acabar aquest temps que ens convida a endinsar-nos en la litúrgia del seguiment a Crist. Des de, i així ho començàvem, l'inici de l'Advent del 2018 fins ara, fins a aquest Crist Rei del 2019, al llarg de tot l'any han pogut, si més no, anar acompanyant a Crist des de la seva vinguda profètica, ja que al principi són els profetes els qui proclamen la vinguda del Messies, el poble esperant, que és el qui realment està esperant aquest Messies, i després hi ha el poble que acolleix i també el que rebutja aquest Messies. Lògicament, tota aquesta història que passa per la creu. I una creu que no queda en la creu, sinó que queda en la vida de la resurrecció. Aquest és el gran misteri. Aquest és el misteri que ens convida a celebrar-lo l'Església per mitjà de l'any litúrgic. Aquest és el misteri que realment nosaltres vivim, nosaltres compartim i d'alguna manera també ens serveix per a millorar la nostra vida respecte a aquest camí tan important que l'Església ens va proposant.
En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
I sense encantar-nos ja, perquè tenim un bon parell de notícies que donar-los i explicar-los, doncs anem a fer un repàs d'una notícia que la setmana passada ens va quedar ja en el tinter, però que aquesta, després de poder-la presentar als mitjans de comunicació en una roda de premsa la setmana passada, avui la podem compartir amb tots vostès. Es tracta d'aquesta campanya de germanor que l'Església va començar a celebrar, més ben dit, a conscienciar, a presentar a totes les parròquies la setmana passada. I ho feia, primer de tot, als mitjans de comunicació. Primer de tot, en què consisteix aquesta campanya de germanor? La campanya de germanor, ja sabem vostès, que és una campanya de transparència. Una campanya que l'Església diocesana rendeix comptes. Però també no només rendeix comptes, sinó que també ens convida a ser generosos amb aquests projectes que l'Església diocesana té encomanats a la seva, en aquest cas, a la seva diòcesi. Un se pot preguntar, i quines són les despeses que l'Església diocesana té? Doncs bé, les despeses que l'Església diocesana té pràcticament són de personal, els preveres, són de quilometratge. Pensem aquí de que els preveres fan una retaïla de quilòmetres per a poder, en aquest cas, atendre a moltes parròquies i a moltes persones. Són despeses també de pastoral, perquè és cert, l'Església es fa per persones i també, lògicament, se fa mitjançant diferents aspectes pastorals que s'han de tenir en compte. També s'ha de tenir en compte, molt important, tot el tema patrimonial, el tema dels edificis. L'Església té un gran llegat cultural, però també en edificis molt, molt, molt gran, que lògicament ens ha de convidar no només a pensar, sinó també a tenir-los al dia, a posar-los a punt, a que la seva conservació sigui un model quasi exemplar, perquè lògicament si deixem perdre la part del nostre patrimoni, estem deixant perdre part de la cultura, part dels nostres avantpassats, part de la nostra fisonomia de cadascun de les pobles, de les ciutats, que lògicament al voltant del temple parroquial, bàsicament, hi ha una història viva, molt, molt latent. També està aquí, dins d'aquest exercici econòmic, la seva conservació. En definir, i cuidado, ens deixàvem una part importantíssima, la part de la caritat. Càritas, mans unides, missions, són també llocs de l'Església on, d'una forma molt especial, se'ns convida a nosaltres a, bé, si més no, a aportar econòmicament, solidàriament i socialment amb els germans més necessitats part de la nostra, del nostre guany, no? Per tant, també no deixa de ser la tasca social molt important dintre de les tasques de l'Església. Bé, doncs el bisbat va fer números i va posar per una part tots els ingressos, que han sigut més de 3 milions d'euros, i aquí dic que un, molt important, per mitjà de l'assignació tributària, per mitjà de la creueta que vostès posen, en aquest cas en la declaració de renda, i que ja saben vostès que sinó totalment, a vostès no els suposa cap increment, sinó que és una aportació que es dedueix a partir de la declaració de renda i que se pot compartir amb altres ONGs que també treballen èticament per altres finalitats. Ja vam dir en anteriors programes aquesta insistència de poder posar la creueta no només a l'Església, sinó també en aquell apartat on posa l'Església i altres finalitats, per a poder compartir aquests diners que avui els diem, no? També hi ha hagut un rendiment de patrimoni aquí, i en total les aportacions i les col·lectes, que també són importants, han superat els 3 milions d'euros. Però, lògicament, també hi ha hagut despeses de personal, de funcionament de culte, de pastoral i també d'obres extraordinàries que s'han portat a terme al llarg d'aquest any 2018. En definitiva, això ens deixa un superàvit d'aquest exercici de quasi 900.000 euros. Bona notícia, però hi ha un però, clar. Hi ha un però, i és que portàvem, o es porta aquí, una obra social molt important que s'ha d'eixugar d'aquests superàvit, com és normal. I per això, el resultat de les parròquies i també de la catedral, ja que dic que ha sigut un poc més deficitari, perquè les parròquies ha hagut una aportació molt gran d'un milió d'euros, també altres ingressos extraordinaris, però quan ja passem a les despeses extraordinàries, que d'alguna manera això inclueix la restauració de molts edificis, ja hi ha un dèficit de 800.000 euros. Per tant, la conclusió és que l'exercici, dins de tot, ha estat positiu, en modèstia, però que, lògicament, l'Església no deixa de complir les seues tasques. La primera, i la més important, la social. A través de Càritas, a través de Mans Unides, a través de tantes entitats dins de l'Església que conviden a compartir els béns, i que ho fan, doncs, a través d'aquestes ONGs de l'Església, que lògicament són importants, importantíssimes, per a tramitar tota aquesta aportació que fan els feligresos en les diferents entitats parroquials. També hi ha que dir que una part d'aquest dèficit és deguda a les obres que s'estan fent en diferents temples parroquials. Obres importants, perquè, lògicament, aquestes obres tenen molt a veure. En què? En el futur i en el millor de l'Església. Per exemple, destaquen obres extraordinàries en les parròquies de l'Assumpció de Maria, de Vinaròs, de Sant Pere Apòstol, de Cintorres, de Sant Pere, de Benicarló, de Sant Andreu Apòstol, de la Fatarella, de Sant Miquel Arcàngel, de Canet lo Roig, també l'ermita de l'Aldea, l'Assumpció de Maria, de l'Església, de Gandesa, la Nativitat de Garcia i també Santa Maria de Penyíscola i l'Assumpció de Morella. Són temples parroquials, obres dins d'aquest temple parroquial, més que importants perquè, lògicament, han de servir per al bona conservació del temple parroquial, o com en el cas de Penyíscola, per l'edificació d'un nou temple parroquial, degut també a les seues necessitats urbanes i socials d'aquella zona. Més enllà de les xifres econòmiques, cal destacar la tasca caritativa i assistencial. Pel que fa a Càritas Diocesana, està present a 34 poblacions de la diòcesi. I es van desenvolupar un total de 21 projectes socials. Hem de dir que aquest projecte social, els projectes de Càritas, atenen directament a quasi 8.000 persones, a més de 3.000 famílies. I aquesta acció social es va dur a terme per mitjà d'un equip de 16 tècnics, tots ells treballadors de Càritas, i gràcies a la generositat de quasi 600 voluntaris. Ara aquí podíem afegir o pensar què és el que passaria si aquests quasi 600 voluntaris ens demanessin la seva paga corresponent a les hores de feina. Pràcticament seria impossible. Les despeses de Càritas es van incrementar en més de 2 milions d'euros. També crec que és molt important la tasca que fa la residència d'ancians Sant Miquel, de la qual se'n beneficien prop de 200 persones. En els darrers mesos, la mitjana de 120 persones fan ús del servei residencial i unes 50 utilitzen el centre de dia. També cal recordar que la residència diocesana manté en marxa el projecte solidari Compartint Taula, que dona àpats gratuïts a gent gran amb dificultats econòmiques i també socials, i que reben derivades dels serveis socials municipals. L'any 2018 es van servir més de 2.000 plats a taula.
COPE Vinaròs 101.6 FM.
I per tant, per complementar l'art de l'acció diocesana de l'Església a favor dels necessitats en altres països, cal recordar també aquí les aportacions totals a favor de les missions en diferents indrets, que fan pujar a un total de 80.000 euros, que per mitjà de mans unides també s'han arribat a 127.000 euros. I quan parlem de Terra Santa, dels llocs sants, estem parlant de quasi 12.000 euros. Per tant, ja veuen vostès que aquestes dades de molts de números, és veritat, però que ens han d'ajudar o ens haurien d'ajudar a fer una reflexió molt important de la tasca que l'Església realitza en el nostre bisbat. Perquè més enllà dels números, hi ha projectes i també hi ha persones. I això realment ens convida a donar gràcies a Déu. Per tants voluntaris i voluntàries que no cobren, que estan part del seu temps, de la seva vida, de la seva jornada setmanal, allí fent catequesi, atenent a lo millor en alguna parròquia o en alguna altra tasca solidària en Càritas, fent repàs a xiquets i a xiquetes que a lo millor ho necessiten, i aquí seria incalculable tant de voluntariat que en l'Església hi ha i del qual la gent hi participa. I després d'aquest gran capítol que hem fet aquí, anem a fer un recull de les principals notícies que també, lògicament, no deixen de ser importants. Per exemple, el passat dia 6 de novembre, Benicarló celebrava el martiri dels màrtirs benicarlandos i germans de la Salle. És cert que les relíquies van acompanyar aquesta Eucaristia, una Eucaristia doblement participada, perquè hi ha germans de la Salle en Benicarló i perquè també hi ha familiars d'aquests germans màrtirs que avui ja descansen a la casa del pare i que, lògicament, la ciutat no té altre motiu que donar gràcies a Déu pel testimoni d'ells, per la seva valentia, per la seva dedicació i, lògicament, per la seva donació fins a la vida del que va ser la seva vida en un temps difícil, en un moment difícil, com ells saben, en aquest cas, doncs, entregar d'una forma generosa la seva vida. Més notícies, perquè el nostre amic mossèn Arín està fent diferents difusions del seu llibre. Difusions en molts de llocs. Per exemple, en Benicarló. Ja saben vostès de que mossèn Arín ha escrit un nou llibre, un llibre que no deixa de ser un recull de les principals, jo diria classes, i també dels diferents reculls que ell anava tenint a través de la paraula de Déu, i no deixaràs de ser una exègesi excel·lent del que ha estat i és, en aquest cas, aquesta tasca tan educativa i evangèlica que ell ha fet. Va ser Benicarló, la seva ciutat natal, la qui va a acollir, en aquest cas, aquesta trobada en mossèn Arín, per a poder compartir amb ell aquest moment especial, aquest moment de compartir, doncs, aquest llibre que pràcticament no pot faltar en moltes biblioteques, perquè allí hi és un bon recull, si més no, testimonial, però també exegètic, de la paraula de Déu. Més notícies, perquè el passat diumenge, festa grossa a la Casa Mare de les Germanes de la Consolació, on dos noves germanes van celebrar els vots perpètuos. Anna Belén i Thais van ser aquestes dos joves que, d'una forma molt senzilla i amb una celebració realment molt bonica, presidida pel bisbe de la nostra diòcesi, van poder celebrar. Ja que dic que va ser una celebració plena de grans gestos, on la música, la donació, també el simbolisme que hi havia darrere de cadascun dels actes que hi eren presents en aquesta celebració, va fer que sigués una celebració realment molt, molt bonica. La germana Antònia Munuera, germana de la Consolació, germana, en aquest cas, general, els repetia a les germanes: ser fiel a la missió que se te confie, demanant-los aquesta fidelitat per a sempre, sense fronteres, en aquestes germanes. Per tant, dia gran a les germanes de la Consolació. I també és temps de confirmacions, perquè, si més no, aquest temps de confirmacions se va extenent en parròquies com la Cava i s'extendrà els propers dies, com per exemple en Sant Mateu, que també hi hauran confirmacions. També el proper dia 22 hi haurà la vetlla de pregària dels 50 anys de la parròquia de Sant Josep Obrer. De la Ràpita parlarem amb ells, no?, perquè ens puguen compartir també com ha anat aquests 50 anys i quins són els actes que se celebraran en aquests 50 anys de la parròquia. També ha que dir que el dia 23 està convocat el Consell Diocesà de Càritas en la seva reunió ordinària, i que el dia 23 també, doncs, tindrem confirmacions a la parròquia de Santa Bàrbara. I el dia 24, dia gran, perquè a Sant Carles de la Ràpita es celebraran els 50 anys d'aquesta parròquia. Ja veuen vostès que, finalitzant l'any litúrgic, de activitats no en falten. Activitats que ens porten a compartir, a celebrar i a preparar-nos millor per a rebre aquest mes d'Advent i aquest temps d'Advent que ja ens acostarà a gaudir d'aquesta rebuda del Senyor. I res més, els deixem ara amb les paraules de vida amb el nostre bisbe, don Enrique Benavent. Unes paraules que avui ens parlen de testimoni. Testimoni cristià, missioner i evangèlic d'un dels màrtirs de la nostra diòcesi. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Concloem avui la presentació dels sants missioners de la nostra diòcesi recordant la figura de Sant Francesc Gil de Frederic. Nascut a Tortosa en 1702, va ser batejat en la catedral el mateix dia del seu naixement. Segons el testimoniatge del seu germà, ja des de xiquet donava mostres d'una vivència profunda de la fe en l'oració i en la pràctica dels sagraments. És ací a Tortosa on coneix els dominics i on sent la crida del Senyor a seguir-lo en la vida religiosa. En 1718 ingressa en el convent dominic de Santa Caterina de Barcelona. Allí fa el noviciat i un any després la professió religiosa. Estudia teologia en el col·legi de Sant Domènec d'Oriola. Rebuda l'ordenació sacerdotal en 1727, és nomenat mestre d'estudiants de l'estudi general que l'orde tenia a Barcelona. Aquest càrrec fa pensar que el desig dels seus superiors era destinar-lo a l'ensenyament. Durant aquest període, ingressa en l'Acadèmia Literària de Bones Lletres de Barcelona, el que confirma el prestigi intel·lectual del qual gaudia. No obstant això, ell sentia un impuls missioners que va anar fent-se cada dia més fort, el que el va portar a donar el seu nom als superiors de l'orde per a les missions de l'Extrem Orient. En 1730 arriba a Filipines, on l'orde dominicana estava sòlidament establida, i poc després és nomenat secretari del prior provincial. No era això el que ell volia, així que es va oferir per a les missions del Vietnam. Durant els primers anys de la seva estada, va poder anunciar l'Evangeli amb certa llibertat. En 1737, és capturat juntament amb altres cristians. Va aconseguir que aquests foren alliberats, però ell va romandre a la presó els 8 anys que li quedaven de vida. Durant aquest temps, es van succeir èpoques en les quals, amb certa llibertat, podia dedicar-se al treball missioner rebent visites en la presó i fins i tot gaudint de permisos per eixir a exercir el seu ministeri, amb altres més dures en les que va ser sotmès a interrogatoris humiliants i tortures físiques i psicològiques. El seu treball des de la presó va donar molts fruits de vida cristiana. Havia aconseguit convertir la càrcer en una missió. Allí reconciliava els pecadors amb Déu, batejava i administrava els sagraments. A més dels sofriments físics, els seus carcellers posaven a prova la seua fe posant-li davant d'ell creus perquè les profanés o imatges cristianes perquè les destrossés. En tot moment es va negar a fer-ho, i quan un d'ells va voler destruir-les, les va protegir amb el seu cos perquè preferia patir ell que suportar la profanació i la burla de les imatges. D'eixa manera testimoniava que volia viure el que ell predicava. Nosaltres, deia en una carta, exhortem als infidels perquè es convertisquen, i una vegada convertits patisquen tots els turments per a mantenir la fe. Si veuen que refusem morir per la fe, els fidels s'entebiaran. Va ser decapitat el 22 de gener de 1745. En una carta escrita el dia anterior afirmava: demà, festa de Sant Vicent, és el dia destinat per a la meua degollació per la fe catòlica i per la qual moro de bona gana. Que el testimoniatge dels nostres missioners màrtirs ens ajude a valorar més la nostra fe. Amb la meua benedicció, fins la setmana que ve.